Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 9 graus a Barcelona, 2 graus negatius a Puigcerdà i 4 graus a Almacelles. Fins dilluns, el govern no calcula que Rodalies pugui tornar a la normalitat. Fins aleshores seguirà funcionant a mig gas. Això vol dir que amb servei alternatiu en autobús en la trentena de punts de la xarxa on s'està treballant per millorar la seguretat. Estació de Sant Jordi Canals, bon dia.
Bon dia.
I com arrenca el dia?
Doncs en aquesta estació de Sants que es va posant en marxa passen els primers trens i sembla que ho fan amb aquesta normalitat raonable que deia ahir Antonio Carmona, avui el portaveu de Renfe, compareixerà a quarts d'avui. Tot i que recordem que el servei de Rodalies és encara parcial pels treballs que es va fent a DIF a la xarxa per garantir-ne la seguretat. Algunes pantalles adverteixen als usuaris que aquest restabliment serà gradual i hi ha algunes cancel·lacions ja programades segons l'aplicació respecte al funcionament habitual. Ja també servei per carretera, per exemple, a l'R1, al tram d'Arenys de Mar, Blanes, Massaret, Massanes, a l'R3, ara es fa amb autobusos tot el trajecte entre Fabra i Puig i Puigcerdà, o a l'R4 hi ha servei alternatiu entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell, i entre Terrassa, Estació del Nord i Manresa.
Avui la gincama dels usuaris considera amb la pica baralla també política. Aquest matí arrenca el primer ple de l'any al Parlament i ho farà amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, compareixent per donar explicacions després d'aquesta setmana negra.
Jo no puc prometre solucions miraculoses a la gent. Mentiríem a la gent. No podem prometre en un any i mig solucionar un problema de fa 15 o 20 anys.
Això ens deia ahir en aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio. Tot plegat el dia en què hem conegut una nova dada. Atenció, perquè només la meitat de trens de Rodalies de Barcelona van arribar puntuals l'any passat. Molt per darrere de Madrid, amb un compliment d'horari del 68%, o Bilbao del 87%. Són dades de Renfe que recull l'Agència Catalana de Notícies. I mentrestant, a Madrid...
Votos emitidos 349, a favor 171, en contra 178, ninguna abstención. En conseqüència, queda derogado el Real Decreto Ley.
El govern espanyol es veurà forçat a portar per separat la revalorització de les pensions que ahir va tombar el Partit Popular, Vox i Junts, ja que s'havia inclòs també en un decret amb moltes altres mesures.
Nosaltres hem deixat molt clar que sí a les pensions, no a les ocupacions. És el PSOE que ha d'explicar per què barrejar les dues coses.
Doncs bé, l'oposició també de Junts a mantenir la prohibició de desnonar famílies vulnerables ha provocat també que el sindicat de llogateres hagi convocat per aquesta tarda una concentració davant de la seu del partit a Barcelona. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, del clima polític que viu a Madrid i també del sotrac que ha significat Donald Trump per la política internacional. Un Donald Trump que intenta rebaixar la tensió a Minnesota.
We have Tom Homan there now, we put him in there, he's great. And they met with the governor, the mayor, everybody else, and we're gonna de-escalate a little bit, but I will tell you, you look at the numbers, they're doing better than they've done in
many... Admet el president que s'estan intentant desescalar, tot i que treu pit d'haver tret milers de criminals de la ciutat. En esports, avui partit important. El Barça juga per classificar-se directament pels vuitens de la Champions. A les 9, Barça-Copenhagen al Camp Nou. Els de Hansi Flick obligats a guanyar i a golejar si volen quedar directament entre els 8 primers. Podreu seguir el partit a la TDT de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Amb el fiscal del crim del Guàrdia Urbana i del cas Alves, que serà qui investigarà el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Ramon Fletxa. Recordem que Fletxa el van denunciar per coerció sexual i abusos de poder. Ho expliquen al periòdic La Vanguardia. Una nova secció de la Fiscalia, dedicada específicament a la protecció de persones vulnerables, és qui assumirà aquest cas.
I a Brussel·les.
Doncs fan números. El grup Louis Vuitton, que és el gran grup empresarial del luxe líder a tot el món, ha avisat que totes aquestes tensions geopolítiques dificulten la feina i dificulten les previsions de l'any que ve. Això després que Louis Vuitton informés d'un augment de les vendes al quart trimestre del 2025.
I amb què era termini als Estats Units?
Amb un home que ha atacat la congressista Ilhan Omar. L'ha ruixada amb un líquid que duia en una xeringa i que no se sap què hi havia, però sí se sap que feia molta pudor. Ilhan Omar és representant de Minneapolis, on hi ha aquestes batudes anti-immigració. Ella és immigrant, ella és musulmana, i l'han atacada en un acte públic justament quan estava criticant aquestes batudes contra els migrants irregulars.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb el Partit Comunista, que ha anunciat una gran trobada amb el principal partit de l'oposició a Taiwan. La trobada serà a Pequín, el pròxim 3 de febrer, enmig de l'agreujament de les tensions entre el govern xinès i l'executiu de l'illa.
Avui és dimecres 28 de gener i ens despertem amb 8 graus a l'escala, 5 a Cervià de les Garrigues i 3 graus a Berga. I encara amb alguns ruixats que cauen a la meitat nord de Catalunya, però que tenen els minuts comptats, pràcticament, amb neu que encara estan deixant al voltant dels 1.200 metres. D'aquí poca estona tots aquests ruixats s'aniran, fins i tot sortirà el sol, més o menys fins a les 8-9 del matí pot fer sol a Catalunya, però ràpidament arribarà una nova borrasca que taparà el cel pel sud del país i acabarà deixant el cel ennuvolat arreu, amb precipitacions avui a la meitat sud, sobretot a les comarques de Tarragona, i neu que podria tornar a caure, en aquest cas, a 800 metres, per exemple, a les muntanyes de Prades o als ports.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Miquel Àngel Escobar, Laura Aznar, Ignacio Rigau i Nacho Corredor, i també incorporarem Quique Bassat, director general i científic de l'Institut de Salut Global de Barcelona, perquè ens expliqui les implicacions del fet que l'Organització Mundial de la Salut ja no consideri que Espanya és un país lliure de xarampió. Ho explicarem també avui a l'informatiu. Són les 6 i 7. Francesc Soler i Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens expliquem. Amb l'actualitat, el conseller Albert Dalmau, que exerceix en funcions de president, mentre continua Salvador Illa ingressat, compareixerà aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el caos de Rodalies.
Quan fa una setmana de l'esclat de la crisi, l'oposició l'acusarà de mala gestió i demanarà la dimissió de la consellera Sílvia Paneque.
Albert Prat.
Dalmau arriba al Parlament amb els deures fets, segons fonts del govern, perquè podrà exhibir les dimissions a Renfe i Adif que havia reclamat, una dotació extraordinària pel manteniment de la xarxa i un calendari per recuperar el servei dilluns que ve. Ara bé, el conseller en funcions de president toparà amb un Parlament que intentarà desmuntar el leitmotiv d'aquest govern, el de la bona gestió, i que assenyalarà la consellera de Territori. Però a l'executiu insisteixen que no s'han pres males decisions i marquen els límits de la crisi perquè no vagi més enllà. A poques hores d'aquest assalt parlamentari, això sí, el govern és conscient que no pot abaixar la guàrdia per si han de venir més pluges que comprometin la xarxa de trens. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern preveu que dilluns es recuperi completament el servei de Rodalies.
Adif es compromet a acabar les revisions de la trentena de punts on s'han detectat desperfectes durant el que queda de setmana. Fins aleshores, el servei es manté al 75% i encara hi ha 11 línies que tenen trams on el trajecte es fa per carretera. Ho confirmava la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
A partir del cap de setmana es podran anar reprenent els talls inspeccionats i, per tant, dilluns de la setmana que ve, esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius.
Això resoldria els problemes més urgents, però a més el govern espanyol i la Generalitat han acordat pràcticament doblar la inversió en el manteniment de la xarxa durant els pròxims 4 anys. Carme Montero.
A la segona fase del pla, els pròxims 4 anys s'invertiran en manteniment i seguretat 1.200 milions d'euros més del que estava previst per tota la dècada. Segons la consellera Sílvia Paneque, és una inversió imprescindible perquè els trens circulin amb menys incidències i més regularitat.
El doble que el primer quinquenni, que el pla anterior, parlem de 287 actuacions en túnels, en ponts, en vies, en electrificació, en senyalització i en seguretat.
També destinaran 25 milions al programa d'atenció al client. Carme Montero, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol destina 20 milions d'euros per indemnitzar les víctimes dels accidents ferroviaris de Gelida i Ademuz.
Els familiars de les víctimes mortals rebran 210.000 euros i els ferits entre 2.000 i
i 84.000. La meitat de les ajudes seran lliures d'impostos i l'altra meitat una bestreta del que hauran de pagar les asseguradores. Óscar Puente, ministre de Transports.
No se trata de poner precio al dolor, se trata de garantizar que ninguna víctima ni ningún familiar tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación angustiosa, económica o de desamparo institucional.
El govern espanyol, mentrestant, haurà d'aprovar també un nou decret per recuperar la pujada de les pensions, que ahir va tombar el Congrés dels Diputats.
El PP, Vox i Junts hi van votar en contra perquè en el mateix paquet la Moncloa hi havia inclòs la prohibició de desnonar famílies en situació vulnerable.
Madrid, Dani Santeaja.
PP i Junts havien avisat al govern espanyol que no barregés els dos temes i ara tant Feijó com Nogueras reclamen votar la pujada per separat.
Si realmente le preocupan los mayores, lo podríamos hacer mañana mismo.
Nosaltres hem deixat molt clar que sí a les pensions, no a les ocupacions. És el PSOE que ha d'explicar per què barrejar les dues coses.
Sánchez no aclareix si tornarà a presentar un decret només amb les pensions o amb altres mesures i ministres com Bolaños o Díaz traslladen tota la pressió al PP.
Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo.
Hoy es el día de recordar a aquellos que han tumbado que se incrementen las pensiones.
No aplaudieron porque les da vergüenza.
L'executiu s'hi va poder aprovar les ajudes al transport, tot i que no va poder evitar l'esbroncada per la crisi dels trens. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
I entitats en defensa del dret a l'habitatge han xifrat en 60.000 els desnonaments que hi haurà després que el Congrés dels Diputats hagi tombat la moratòria que protegia famílies vulnerables.
Marina Parés, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, reclama a les administracions que doni resposta a les famílies amenaçades del desallotjament.
Per una àmplia majoria de les famílies que s'han hagut d'enfrontar un desnonament, aquesta moratòria no s'ha aplicat, tot i complir amb tots els requisits. Per tant, la suspensió d'aquesta moratòria ara mateix és la consolidació d'una dinàmica que ja fa temps que ens estan imposant, en la que governi qui governi, desnonar és cada cop més fàcil a l'hora que els preus de l'habitatge no paren de pujar i s'afavoreix fiscalment el rendisme. Ara mateix, l'única manera d'aturar un desnonament és organitzar-se un sindicat d'habitatge.
El Sindicat de Llogateres, la PAI i el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya han convocat una protesta avui a la seu de Junts per Catalunya a Barcelona. Serà 6:45 del vespre.
6:12, la regulació extraordinària d'immigrants començarà a l'abril i fins al juny la podran demanar com a mínim 500.000 de persones a tot l'Estat. Són unes 150.000 a Catalunya.
Això després que ahir ho aprovés el govern espanyol al Consell de Ministres amb el suport de Podem. Qui s'hi aculli haurà d'haver residit a Espanya com a mínim 5 mesos abans del 2026, no tenir antecedents penals ni tampoc representar una amenaça per l'ordre públic. El tràmit donarà dret des del primer dia. S'aconseguirà un permís d'un any de residència i de treball que s'haurà d'anar renovant fins a aconseguir la nacionalitat. Elma Sainz és la ministra de Migracions.
Esto beneficia al trabajador, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado.
Es tracta d'una mesura excepcional, però no inèdita. Des del 1986 l'han tirat endavant tots els governs espanyols, excepte el de Mariano Rajoy. Es calcula que en l'última regularització que va impulsar José Luis Rodríguez Zapatero es va generar un ingrés per l'Estat en cotitzacions i impostos de 4.000 euros per persona.
I, com dèiem, la mesura preveu regularitzar més de 500.000 de persones migrants a l'Estat espanyol, però hi ha entitats que apunten que la xifra pot ser més alta.
Sí, segons l'últim informe del Centre d'Anàlisis Funcas, a Espanya hi ha unes 840.000 persones que hi resideixen de forma irregular, una xifra que asseguren des del 2017 s'ha multiplicat per 8. El 90% dels migrants en situació irregular provenen de l'Amèrica Llatina, principalment de Colòmbia, el Perú o Hondures.
I Junts insta el PSOE a complir els pactes i a portar al Congrés el traspàs de competències en immigració a Catalunya, ara que Podem s'obre també a negociar el tema.
El govern espanyol diu que treballa perquè la cambra baixa el voti el més aviat possible, mentre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, insisteix que la pilota és a la teulada de Sánchez.
Aquest és un dels incompliments del Partit Socialista, per tant hauran de preguntar al Partit Socialista si negociarà amb Podemos.
Podem s'obre a negociar la delegació de competències en immigració a la Generalitat després de tombar-la al setembre al Congrés, però la secretaria general del partit, Ione Belarra, hi posa condicions.
Como saben, fuimos muy críticas porque era un texto con un amplísimo sesgo racista y en ningún caso, ya lo dije en su momento, Podemos va a respaldar un proyecto racista ni antes ni ahora. Eso quiero dejarlo muy claro, pero sí estamos abiertas a negociar.
També recordar que aquest procés de regularització va començar fa 2 anys amb una iniciativa legislativa popular que va presentar la plataforma Regularització Ja, que plega un miler d'entitats de la societat civil.
En una entrevista al Catalunya Nit, Lamin Sarr, un dels portaveus de la plataforma i membre fundador de Top Manta, diu que aquest procés portarà tranquil·litat a moltes persones.
No tenir papers implica tenir miedo. És com vivir en una cárcel invisible, ¿no? Porque no puede trabajar, no puede caminar en la calle sin miedo, no puede abrir una cuenta bancaria, no puede hacer casi nada. Y cuando tenga los papeles es como si una liberación.
Les entitats socials a Catalunya també han aplaudit la mesura a l'espera de veure'n la lletra petita. N'han parlat aquesta emissora Natàlia Valenzuela, de la taula del tercer sector, Elisabet Ureña, de Càritas a Barcelona, i Jordi Sàlvia, de la Federació d'Entitats per l'Emancipació Juvenil.
Regularitzar aquestes persones és clau per reduir la pobresa i l'exclusió.
Això ja no és un passaport obert que ja ho tens tot solucionat, sinó que al cap d'un any es revisa.
Seguiran venint a llegir aquesta regularització extraordinària o no. Tenim dues opcions, condemnar-les a la vulnerabilitat o que es puguin integrar com a ciutadans.
En canvi, el sindicat de la Confederació Espanyola de Policia avisa que les oficines d'estrangeria fa mesos que estan col·lapsades. Rocío Caballero és la secretària general a Catalunya.
La merma de efectivos en Cataluña año tras año para asumir esta tramitación va a duplicar o triplicar el trabajo y eso quiere decir que se van a desatender labores de seguridad nacional o internacional.
Avui les cites per tramitar al NIE ja es donen a 6 mesos vista, quan el termini màxim hauria de ser de 3 mesos.
I el govern espanyol ha començat a tramitar una petició d'indult total per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i ja ha instat al Tribunal Suprem, l'òrgan que el va condemnar, perquè n'emeti l'informe preceptiu.
La petició d'indult l'han presentada dos particulars i és la primera després que García Ortiz fos condemnat el novembre passat a 2 anys d'inhabilitació i una multa de 17.000 euros. El Suprem, recordem-ho, el va considerar culpable d'un delicte de revelació de secrets en el cas d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Poc abans que aquesta nit hagi transcendit la tramitació de la petició d'indult, 150 juristes espanyols havien firmat un manifest en contra de la condemna de García Ortiz. El manifest es titula "Una sentència inquietant condemna contra la presumpció d'innocència".
Més notícies amb Lara García, en Alfonso i Joan Vilaplana. Bon dia.
Bon dia.
Espanya ha deixat de ser país lliure de xarampió.
L'Organització Mundial de la Salut confirma que s'ha recuperat la transmissió endèmica del virus després de l'augment de casos dels últims 2 anys. L'Estat havia obtingut l'estatus d'eliminació el 2016.
A Catalunya, segons el Departament de Salut, els contagis s'han més que duplicat en un any, de 34 a 75 casos amb diversos brots actius. Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància i Emergències de Salut Pública, recorda que la vacunació continua sent la millor eina de prevenció.
Pot produir casos greus i fins i tot mortalitat. Llavors, què és el que passa? Que com és tan transmissible, es necessita unes cobertures de vacunació molt elevades.
L'OMS alerta que la caiguda de la cobertura vacunal per sota del 95% ha afavorit el rebrot, també en 5 països més: Armènia, Àustria, l'Azerbaidjan, Uzbekistan i el Regne Unit. Davant d'aquesta situació, el Ministeri de Sanitat reforçarà el pla contra el xarampió per recuperar l'estatus d'eliminació de la malaltia. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
La Sanitat del País Basc ha administrat per error 253 vacunes caducades, la majoria en nadons.
Es tracta de la vacuna hexavalent, que protegeix de 6 malalties, entre les quals la diftèria, el tètanus o la tos farina. El govern basc assegura que no hi ha perill per la salut dels infants i que tenen identificats tots els casos. El lendakari Manol Pradales demanava calma a les famílies.
S'ha plantejat per part del Consejo Assessor de Vacunas en Euskadi una revacunación de esta población. Está trabajando el Departamento de Salud en ese sentido, pero desde luego calma, porque no hay ningún problema en términos de salud.
Bildu, que ha destapat el cas, ha exigit explicacions al conseller de Salut, Alberto Martínez, que avui compareixerà per aquest error.
I per primera vegada, un grup d'investigadors han aconseguit eliminar del tot en ratolins de càncer el càncer de pàncreas, que és un dels més letals.
Sí, els científics del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques han combinat una triple teràpia inèdita que ataca elements clau d'aquest tipus de tumor: la mutació d'un gen, que és la que inicia el càncer, i dues proteïnes que fan que creixi i evolucioni. A més, la teràpia no ha resultat tòxica per als ratolins. El científic Mariano Barbacid, que ha dirigit la investigació, en parlava al Catalunya Nit.
Si esto pudiéramos traducirlo a los pacientes, que evidentemente no soy tan optimista, pero bueno, es que se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Si tot va bé, confien que d'aquí 3 anys es puguin començar els primers estudis en humans.
I l'assessor de Donald Trump en Seguretat Nacional, l'ultradretà Stephen Miller, ha reconegut que la mort a trets dissabte de l'infermer Alex Preti podria estar precedida d'una violació del protocol per part dels agents federals que el van matar.
El mea culpa de Miller, un dels cervells de la política migratòria de Trump, arriba en un moment de desescalada de la tensió a Minneapolis. El mateix Trump, que va criticar que el manifestant anés armat, admet ara que els fets van ser molt desafortunats.
De les paraules pronunciades des de les dues bandes del conflicte les últimes hores, es pot deduir que a Minneapolis s'està desescalant la situació. L'últim en fer-ho, si bé el seu estil, ha estat el president nord-americà Donald Trump.
Tenim el Tom Homan allà, l'hem enviat allà. S'ha vist amb l'alcalde, el governador, tothom d'allà. I desescalarem una mica. Però et diré que si mires les xifres, ho estan fent més bé que fa molts anys. Hem tret milers de criminals de Minnesota.
Per la seva part, Jacob Frey, l'alcalde de Minneapolis, ha qualificat de productiva la trobada amb el nou coordinador dels ICE a Minnesota, Tom Homan. Frey ha assegurat haver deixat clar a l'enviat de Trump que Minneapolis no té cap intenció de deixar de ser una ciutat santuari, és a dir, que allà les lleis federals d'immigració no hi pinten res. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els atacs russos de les últimes hores contra Ucraïna han causat 12 morts i desenes de ferits, han malmès infraestructures energètiques i han impactat sobre el mateix tren de passatgers, segons Kiev.
Moscou ha tornat a llançar atacs massius coincidint amb les primeres converses de pau directes amb les autoritats ucraïneses. El bombardeig més mortífer ha estat el d'un dron rus sobre un vagó de tren ple de passatgers amb un balanç d'almenys 5 morts. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky l'ha qualificat d'acció terrorista. 3 persones més han mort a la ciutat d'Odessa, que ha rebut l'atac d'una cinquantena de drons. 2 més han perdut la vida a la regió de Sloviansk, una a Kherson i una altra a Zaporíjia. Segons l'exèrcit ucraïnès, Rússia ha llançat 165 drons, 30 dels quals els ha pogut abatre.
I els Estats Units han començat a alliberar fons de Venezuela que tenien bloquejats per les sancions imposades al règim de Nicolás Maduro.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha concretat que es tracta de 200 milions de dòlars que han destinat a comprar material mèdic a empreses dels Estats Units. A Caracas, Rodríguez ha tingut una topada amb estudiants universitaris que li han reclamat que alliberi presos polítics.
Corresponsal Amèrica Llatina, Joan Biosca.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, caminava pel campus de la Universitat Central de Venezuela, Caracas, en aquestes darreres hores, quan un grup d'estudiants li han reclamat per l'alliberament de tots els presoners polítics. En un diàleg gens habitual en públic durant els anys del chavisme d'Hugo Chávez i Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez ha intentat convèncer els estudiants de les conseqüències negatives de l'atac dels Estats Units contra el país sud-americà, fet que els estudiants han contestat reclamant insistentment per l'alliberament dels presoners polítics. Al final, la presidenta interina de Venezuela ha optat per abandonar l'escena.
Por la libertad de todos los presos políticos.
No, déjame hablar. Ya basta de manipulación. Le costó muy caro a este país. Le tocó una agresión militar.
Pero
una agresión.
No.
¡Libérenlos a todos! ¡Libérenlos a todos!
Joan Biosca, des de Buenos Aires, pel matí de Catalunya Ràdio.
El conservador Nasri Tito Asfura ha estat investit nou president d'Honduras pels pròxims 4 anys. Amb ell al poder, Donald Trump guanya un altre aliat a l'Amèrica Central.
Nasri Asfura agafa el relleu de Xiomara Castro, la fins ara presidenta d'Esquerres, que considera que hi va haver frau a les eleccions del novembre passat. Sigui com sigui, en el seu primer discurs com a president, Asfura ha fet una crida a la unió dels hondurenys, independentment de la seva ideologia.
No más división, no es con insultos, con venganza, con odio, que vamos a salir adelante. Eso no puede ser.
Asfura arriba a la presidència d'Honduras després que el govern sortint posés fi, hores abans, a l'estat d'excepció que va decretar fa 3 anys per combatre la violència i l'extorsió, un objectiu que ha aconseguit a mitges.
I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight.
Us ho podem avançar a aquesta hora al matí a Catalunya Ràdio. Quim Masferrer portarà el seu espectacle Bona Gent al Festival Estrenes de Girona. Es podrà veure al Teatre Municipal el proper 27 de març amb 2 funcions i les entrades es posen a la venda demà dijous a partir de les 10 del matí. Avui, precisament, parlarem amb Quim Masferrer al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí.
I la segona...
Dona
accés gratuït a tot el seu arxiu digital als ciutadans de Groenlàndia com a mostra de solidaritat i retira tota la seva música d'Amazon. En un comunicat ha explicat que la plataforma és propietat de Jeff Bezos, un multimilionari partidari del president, i anima altres organitzacions a prendre partit.
La tercera.
Anuncia que donarà part dels diners que guanyem la seva gira per estadis a salvar les sales de música del Regne Unit. Destinarà una lliura per cada entrada venuda a favor del Life Trust, un fons creat per donar suport a les sales independents i espais de música que ara mateix estan vivint una etapa molt difícil.
Que fa els esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
El Barça ha disposat a guanyar i golejar el Copenhagen per classificar-se directament pels vuitens de final.
Per aquest ordre, aquestes són les prioritats de Hansi Flick.
Hem de respectar el Copenhagen. Han de guanyar per aconseguir la classificació. El més important és que fem la nostra feina, juguem al nostre millor nivell. No serà un partit fàcil, però al final està molt clar. Volem guanyar i aconseguir la classificació pel top 8.
Per entrar directament en aquest top 8, el Barça competeix amb equips com el PSG, el Newcastle, el City, el Chelsea i l'Atlètic de Madrid, entre d'altres.
I també a la Champions, el Benfica de Mourinho es troba al Madrid d'Arbeloa.
Dos grans amics amb un Madrid tercer a la Champions davant un Benfica en necessitat de guanyar per no quedar eliminat.
Real Madrid con Arbeloa, imagina cuánto yo quiero que vaya bien, porque quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro.
La verdad es que emocionado y feliz porque José ha sido para mí mucho más que un entrenador a todos los niveles y hoy en día pues también le considero un gran amigo.
José i Álvaro, amics per sempre. L'Uni Girona rep el Carolo de França i es pot garantir l'accés a la final a 6 de l'Eurolliga femenina de bàsquet per primer cop a la seva història. A l'Eurocamp masculina Manresa Cluj, a la Lliga de Campions, FIBA, Joventut Unicaja, victòria d'Espanya, l'Europeu femení de waterpolo 7-22 davant Portugal.
Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio parlarem de televisió, Maria Lacovells i Darío Porras també, amb Quim Masferrer, que ha començat amb força la nova temporada del Foraster, i també avui, a partir de 11:15, ens acompanyarà i ens fa molta il·lusió Carme Elias, l'actriu Carme Elias, que li van diagnosticar Alzheimer fa uns anys. Avui ens acompanyarà i conversarem amb ella per saber com està vivint aquesta malaltia. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, si no teniu cap motiu decent per llevar-vos, podeu celebrar que avui, 28 de gener, fa exactament 96 anys de la dimissió de Primo de Rivera, que suposava la fi de la seva dictadura. Primo de Rivera és mort, gràcies a Déu, però les seves idees segueixen bastant vigents i fins i tot diria que viuen un cert auge. Per exemple, pel que fa a Catalunya, algunes de les coses que deia Primo de Rivera podrien sortir ara perfectament de bastants escons del Congreso de los Diputados. Nosotros amamos a Catalunya por española, y porque amamos a Catalunya la queremos más española cada vez. No us ressona res, això? O, España es irrevocable. Los españoles podrán decidir acerca de cosas secundarias, pero acerca de la esencia misma de España no tienen nada que decir. Las naciones no son contratos rescindibles, son fundacionales, con sustantividad propia, no dependientes de la voluntad de pocos ni de muchos. Què? Dels 350 diputats del Congreso, quants creieu que signarien aquestes frases?
I ara més cançons sobre Rodalies.
Sí, perquè els governs han recuperat compromisos de millorar la xarxa. Doncs avui, artistes que han recuperat cançons seves, que les han regravat i ho han petat. Eric Clapton va agafar l'Aigla, que era del 71, la va gravar en acústica el 92 i va ser un gran èxit. Ara sí, parlem de grans èxits.
No diràs que no. No diràs que no.
Va, fot-li.
Seré tu amante bandido.
1999, Miguel Bosé va treure el recopilatori i va gravar noves versions d'èxit. Aquesta ho va petar fins al punt que sona bastant, bastant més que l'original. I would sacrifice anything come what might for the sake. I Frank Sinatra va treure un disc de duets l'any 93 i va fer una versió enorme de l'I've Got You Under My Skin, aquesta que sentim, amb Bono, dels U2. Under my skin and I love you when you're under my skin. Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, dimecres només, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. El conseller en funcions de president, Albert Dalmau, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre la crisi a Rodalies.
El govern preveu que el servei quedarà completament restablert dilluns. Fins aleshores es manté el 75%. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
A partir del cap de setmana es podran anar reprenent els talls inspeccionats i, per tant, dilluns de la setmana que ve esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius.
El govern espanyol haurà d'aprovar un nou decret per recuperar la pujada de les pensions que ahir va tombar el Congrés dels Diputats.
Tal com estava previst, el PP, Vox i Junts hi van votar en contra perquè la Moncloa havia inclòs la prohibició de desnonar famílies vulnerables dins del mateix paquet. Sentim Alberto Núñez Feijóo, Míriam Nogueras i el president del govern espanyol.
Si realment le preocupen los mayores, lo podríamos hacer mañana mismo.
Nosaltres hem deixat molt clar que sí a les pensions, no a les ocupacions. És el PSOE que ha d'explicar per què barrejar les dues coses.
Govern, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo.
I la regularització de persones migrants aprovada ahir pel govern espanyol començarà a l'abril i fins al juny la podran demanar com a mínim 500.000 de persones a tot l'Estat, unes 150.000 a Catalunya.
Ho detalla Elma Sainz, ministra de Migracions.
Esto beneficia al trabajador, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado.
El PP i Vox rebutgen la mesura i ja han anunciat que la portaran a Europa.
El govern espanyol ha començat a tramitar una petició d'indult total per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
I ja ha instat al Tribunal Suprem l'òrgan que el va condemnar perquè n'emeti l'informe preceptiu. La petició d'indult l'han presentada dos particulars.
Notícia també preocupant. Espanya ha deixat de ser un país lliure de xarampió.
L'Organització Mundial de la Salut confirma que s'ha recuperat la transmissió endèmica del virus després de l'augment de casos dels últims 2 anys. Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Emergències de Salut Pública.
Hem de pensar que és una malaltia que és vírica, per la qual cosa una persona pot empitjorar. I a més tenim estadístiques molt fiables des de fa molt temps en el qual pot produir casos greus i fins i tot mortalitat. Llavors, què és el que passa? Que com és tan transmissible, es necessita unes cobertures de vacunació molt elevades.
A partir de 8:45 analitzarem les implicacions amb Quique Bassat, director general i científic de l'Institut de Salut Global de Barcelona. I una notícia esperançadora. Per primer cop, un grup d'investigadors han aconseguit eliminar del tot en ratolins el càncer de pàncreas. És un dels més letals.
El científic Mariano Barbacid, que és qui ha dirigit la investigació, en parlava al Catalunya Nit.
Si esto pudiéramos traducirlo a los pacientes, que evidentemente no soy tan optimista. Pero bueno, es que se juntan las tres cosas más deseables. Que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
I l'assessor de Donald Trump en Seguretat Nacional, l'ultradatà Stephen Miller, ha reconegut que la mort a trets dissabte de l'infermer Alex Preti podria estar precedida d'una violació del protocol per part dels agents federals que el van matar.
Tenim el Tom Homan allà, l'hem enviat allà. S'ha vist amb l'alcalde, el governador, tothom d'allà. I desescalarem una mica. Però et diré que si mires les xifres, ho estan fent més bé que fa molts anys. Hem tret milers de criminals de Minnesota.
És el president dels Estats Units. El mea culpa de Miller, de fet, un dels serveis de la política migratòria de Trump, ha arribat en un moment, com deia Trump, de desescalada de la tensió a Minneapolis.
Aquest desbordament del món i també d'Estats Units és una de les qüestions que abordarem amb José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació. Parlarem amb ell a partir de 9:45. I el Festival Barna Sants ha obert l'edició amb un concert homenatge a Lluís Llach.
Si guanyem el combat.
El cantautor ha pujat a dalt de l'escenari del Palau de la Música, on s'han reviscut els històrics concerts que va fer el Palau d'Esports de Barcelona l'any 76.
Però encara hi ha combat.
I repassem també les portades de la premsa. Avui temes ben variats a les portades. Marc Jurado.
Sí, pensions, immigració i rodalia, entre d'altres. Comencem pel diari Ara. PP, Vox i Junts tomben el decret de pensions i antidesnonaments. El periòdico Rodalies doblarà la inversió en manteniment fins al 2030. El pla de xoc destinarà més de 1.300 milions de la nova injecció de 1.600 a reforçar la infraestructura. També en portada a La Vanguardia, l'atur baixa de la barrera del 10% per primera vegada des del 2008, titular molt semblant al País, i a l'ABC hi llegim que els experts alerten que la regularització d'immigrants provocarà l'efecte crida i fomentarà, diuen, el tràfic de persones. Altres temes de portada, l'OMS retira a Espanya l'estatus de país lliure de xarampió, com ara explicàvem, també ho diu el País, i Sanglas en el punt de mira, es preveuen noves batudes a la perifèria de Collserola, diu el Punt Avui. El periòdico entrevista la presidenta dels APIs catalans, que afirma que Barcelona necessita més pisos petits, des de 30 metres quadrats. I el Punt Avui completa la portada amb el Barça, que busca l'accés directe als vuitens de la Champions.
Avui a Sant Feliu de Pallerols, la Garrotxa es desperten amb 6 graus. Al migdia no passaran dels 10. A Arties, a la Vall d'Aran, n'hi ha un sota zero, amb una màxima prevista de 4. Tot plegat en un altre dia marcat pel pas d'una borrasca. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, la borrasca que ens creu avui es diu Kristin. Arribarà a mig matí. Fins les 9 del matí, més o menys, podem tenir una estona de cel serè a moltes comarques. Després, ràpidament, s'ennuvolarà a tot arreu. I al migdia ja s'espera pluja, que afectarà sobretot a les comarques de Tarragona, fins i tot amb neu a les muntanyes de Prades o als ports a partir d'uns 800 metres. I a última hora també s'enfortirà el vent.
Tot això l'endemà que el Consell de Ministres aprovés una regularització extraordinària d'immigrants que viuen a l'Estat. I ara arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Mentre a Catalunya estem encaboriats en l'afer dels trens, el govern espanyol acaba d'aprovar la regularització de 500.000 de migrants que ja viuen a l'Estat. Contra l'alarmisme de la dreta espanyola, cal dir que la immensa majoria d'aquests ciutadans tindran un permís de treball només per un any, i el seu estatus legal els inhabilitarà per poder votar i rebre ajudes socials com ara l'ingrés mínim vital. Però no cal comprar les tesis dels més radicals per veure com l'esquerra espanyola està utilitzant la immigració com a arma política per guanyar suports en el futur. I també per entendre que l'impacte migratori continuarà posant en escac l'estat del benestar com l'havien conegut fins ara. Servidor està encantat de viure en un país d'acollida, però la regularització de tanta gent no pot esquivar el debat sobre unes infraestructures que ja no aguanten tanta pressió demogràfica. No afrontar aquest debat és el millor favor que podem fer als radicals.
Despertes avui, Xavi Canalías.
Avui amb la música... Vaja, amb aquest èxit titulat We Are The Wall, és una cançó que van escriure a quatre mans Michael Jackson i Lionel Richie. Va ser l'any 1985. La va produir Quincy Jones i va ser enregistrada pel supergrup anomenat USA for Africa, on hi havia noms tan reconeguts com Ray Charles, Diana Ross o Tina Turner. L'enregistrament es va fer precisament un 28 de gener de l'any 1985, tot i que la cançó es va publicar el 7 de març del mateix any. Els beneficis obtinguts per la cançó van ser donats a una campanya humanitària per intentar posar fi a la terrible fam a Etiòpia.
I hi ha un documental, de fet, que sí, explica com s'ha gravat tot això, i és extraordinari.
És una meravella, sí. Una cançó d'aquestes...
Veus també algun estat etílic d'algunes de les persones que estaven allà rodant...
Què seria d'això sense els músics?
Sí. Bueno, no. És veritat,
no tots.
Home, la majoria no. No alimentis el tòpic, home. I què ha passat avui pels matiners de Catalunya Ràdio, Canalías?
Avui sense tòpics, hem parlat amb l'Arnau, que fa uns mesos va marxar a viure a Austràlia, i alerta perquè ha descobert una afició que el fan sentir una mica més a prop de Catalunya.
Estava l'altre dia caminant per al mig d'un parc de camí cap a casa, com eren com les 7 de la tarda, i de sobte em troba un grup de gent amb camises grogues un damunt de l'altre. I jo dic, ostres, què és això? Em sonen moltíssim. M'apropo, i resulta que era una colla de castellers que porten més de 10 anys en actiu i que estan fent castells cada setmana que Sydney a Austràlia.
Arnau, entenc que tu, abans de marxar, no havies fet castells.
Què va? Mai. M'havien arribat moltes propostes de les meves amigues que, ei, vinga, va. Mira els toms que donen la vida, que he acabat fent castells a Sydney a Austràlia.
Veus?
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs les imatges d'un despreniment en un poble de Sicília que està situat en un penya-segat. Es tracta del poble Nixemí, que ha quedat al límit de l'abisme en una paret de més de 4 quilòmetres després del pas del temporal Harry. Més de 1.500 persones han estat evacuades. Els bombers permeten ara que els veïns recullin les seves pertinences davant la possibilitat que caiguin més cases. I atenció, perquè a Itàlia s'estima que gairebé 6 milions de persones viuen en zones amb risc de despreniment.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Anna Barrios, veïna de Sants, a Barcelona. Té data de desnonament per al 27 de febrer a causa d'un impagament del lloguer. Denuncia una mala praxi per part de la seva advocada d'ofici i també manca d'ajuda per part de l'Ajuntament. L'Anna és víctima de violència masclista i té una família monoparental amb 3 fills, 2 dels quals amb discapacitat severa. Insisteix que la seva situació és límit.
L'abogada tenia la sentència des del 16 d'octubre, me avisó el 8 d'enero, i ara me dieron el siguiente lanzamiento forzoso, el 27 de febrero, y resulta que Servicios Sociales me ha dado cita el 3 de febrero.
L'Ajuntament confirma que té coneixement de la situació de l'Anna i que està seguint-la a través dels serveis socials. El consistori ha intentat mediar sense èxit amb la propietat i avança que en cas de desnonament oferirà a la família el recurs habitual en aquests casos, un allotjament temporal d'urgència que l'Anna considera del tot insuficient.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
A bon preu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Tenim un nou rècord històric de l'IBEX 35, que ahir va sumar un 0,70% i ha arribat als 17.800 punts. La pujada la protagonitzen els bancs, que estan pendents de què farà la Reserva Federal dels Estats Units amb els tipus d'interès. Ho sabrem avui. A l'espera d'aquesta dada, les borses europees ahir van avançar de manera molt moderada. On sí que creixen els índexs amb força és a Corea del Sud. L'índex principal, el KOSPI, es dispara a prop d'un 3% i marca màxims històrics després que Trump hagi amenaçat d'imposar aranzels extres al país d'un 10%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Betravel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec un lloc a l'Uzbekistan on, si mires a Marcant del capvespre, et quedes sense paraules.
I jo, com a logopeda expert, certifico que en aquest indret és normal quedar-se sense parla.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies vivint la màgia d'Uzbekistan des de 1.340 euros amb sortida des de Barcelona. Betravel, viatja't la vida.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest dimecres arrenca amb els trens de Rodalies funcionant. La situació encara no està plenament normalitzada, però el govern preveu que serà dilluns vinent quan es torni al 100% de normalitat.
Adif es compromet a acabar les revisions de la trentena de punts on s'han detectat desperfectes aquesta setmana. Fins aleshores, el servei es manté al 75% i encara hi ha 11 línies amb trams on el trajecte es fa per carretera. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
A partir del cap de setmana es podran anar reprenent els talls inspeccionats i, per tant, dilluns de la setmana que ve esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius.
Última hora des de l'estació de Sants de Barcelona. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Passen trens i sembla que, tret d'algun cas puntual, ho fan alhora així, que tot funciona en aquest matí. Això sí, recordem que el servei no és complet, funciona el 75% dels trens habituals per limitacions per aquestes incidències que DIF ha de resoldre en una trentena de punts de la xarxa, i això fa que, com dèieu, hi hagi alguns trams que es cobreixen per carretera. Respecte a això, hi ha hagut un canvi aquest matí a primera hora a la R1 i a l'RG1. S'ha reobert el tram entre Arenys de Mar i Blanes. El recorregut, doncs, es fa d'aquesta manera, entre l'Hospitalet i Blanes en tren i entre Blanes i Maçanet-Massanes per carretera. De passatgers també n'hi ha menys després de tots aquests dies de problemes, però avui alguns dels que hi ha almenys estan esperançats.
Creo que voy a viajar bien, no sé. Pero lo veo bien, mira, en principio ha pasado uno que de verdad, que yo he llegado después, pero sí, espero que sí. Sí, porque arriba, o sea, que sí, ven. Bueno, primero los dits.
Una d'aquestes usuàries ens ensenyava l'abonament gratuït que s'ha tret avui. És un abonament disponible aquí a les màquines de l'estació, tot i que ens assegurava que no li compensa els problemes que ha tingut tots aquests dies, que ha acabat arribant molts dies tard a la feina i que un dia fins i tot va haver de fer-ho en taxi.
Gràcies, Jordi. Així arrenca, doncs, el servei de Rodalies aquest dimecres, quan fa just una setmana de l'inici d'aquesta crisi. Aquest matí el conseller Albert Dalmau, que exerceix les funcions de president, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre aquest caos de mobilitat.
Té previst exhibir el finançament extraordinari per Rodalies, les dimissions que havia reclamat i el calendari per recuperar del tot el servei dilluns. L'oposició, però, l'acusarà de mala gestió i insistirà a demanar la dimissió de la consellera Paneque.
Titular destacat també de l'actualitat de les últimes hores, el govern espanyol haurà d'aprovar un nou decret per recuperar la pujada de les pensions que ahir va tombar el Congrés dels Diputats.
El PP, Vox i Junts hi van votar en contra perquè en el mateix paquet la Moncloa hi havia inclòs la prohibició de desnonar famílies vulnerables. El PP i Junts ja havien avisat de no barrejar els dos termes. Alberto Núñez Feijóo i Míriam Nogueras. Ara el sentim, també sentim Pedro Sánchez, que no aclareix quan, si quan torni a presentar-ho, ho farà per separat.
Si realmente le preocupan los mayores, lo podríamos hacer mañana mismo.
Nosaltres hem deixat molt clar que sí a les pensions, no a les ocupacions. És el PSOE que ha d'explicar per què barrejar les dues coses.
Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo.
Sí que va poder aprovar les ajudes al transport. Paral·lelament, el sindicat de llogateres, la PAI, el sindicat d'habitatge socialista de Catalunya, han convocat per aquesta tarda una protesta a la seu de Junts a Barcelona. Xifren en 60.000 els desnonaments que hi haurà després que el Congrés hagi tombat aquesta prohibició de desnonar famílies vulnerables.
I dues notícies de l'àmbit de la salut. Per primera vegada, un grup d'investigadors han aconseguit eliminar del tot en ratolins el càncer de pàncreas, un dels més letals.
Els científics del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques han combinat una triple teràpia inèdita que ataca elements clau d'aquest tipus de tumor. La mutació d'un gen, que és el que inicia el càncer, i dues proteïnes que fan que creixi i evolucioni. A més, la teràpia no ha resultat tòxica per als ratolins. El científic Mariano Barbacid, que ha dirigit la investigació, n'ha parlat al Catalunya Nit.
Si esto pudiéramos traducirlo a los pacientes, que evidentemente no soy tan optimista, pero bueno, es que se juntan las tres cosas más deseables, que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Si tot va bé, doncs confien que d'aquí a 3 anys es pugui començar els primers estudis en humans.
I l'altre és que Espanya ha deixat de ser país lliure de xarampió, estatus que tenia des del 2016.
L'Organització Mundial de la Salut confirma que s'ha recuperat la transmissió endèmica del virus després de l'augment de casos els últims 2 anys. A Catalunya, per exemple, els contagis s'han més que duplicat en un any. L'OMS alerta que la cobertura vacunal per sota del 95% ja ha tingut molt a veure. El subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, recorda que la vacunació és la millor eina.
Tenim estadístiques molt fiables des de fa molt temps en el qual pot produir casos greus i fins i tot mortalitat. Llavors, què és el que passa? Que com és tan transmissible, es necessita unes cobertures de vacunació molt elevades.
El Ministeri de Sanitat reforçarà el pla contra el xarampió per recuperar l'estatus de lliures de xarampió.
Més notícies. Els metges tornaran a la vaga els dies 16 i 20 de febrer.
El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat aquestes dues jornades de protestes perquè considera insuficient l'acord entre el Ministeri de Sanitat i altres sindicats sobre l'Estatut Marc. Sentim el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart.
El que necessitem és que la consellera s'assegui i negociï amb els representants dels metges una millora substancial per treure el sistema sanitari de la situació crítica en la que es troba.
Les aturades coincidiran amb la vaga estatal de 5 dies del sector.
En 4 anys s'ha triplicat el consum de pornografia entre les noies de Barcelona i s'ha duplicat entre els nois adolescents que accedeixen al porno als 12 anys.
Són dades d'una enquesta de l'Agència de Salut Pública fet alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Lucía Artacoz, cap de l'Observatori de Salut Pública, creu que l'accés al porno afavoreix conductes sexuals violentes i sense mesures de protecció.
El que preocupa és que hi ha estudis que relacionen aquest consum de pornografia en edats tan joves, amb una pressió per mantenir relacions sexuals, amb una naturalització de les relacions agressives i un menor ús del preservatiu, entre altres coses.
Pel que fa a l'ús del mòbil, l'enquesta revela que cada cop hi ha més famílies que limiten el temps d'ús. Més de la meitat dels estudiants de segon d'ESO diuen que tenen horaris restringits.
Avui obrim la crònica cultural al Palau de la Música.
Si guanyem el combat...
Que va reviure ahir els concerts històrics que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona el 1976, Marta Viana.
L'actuació plena d'emoció, nostàlgia i reivindicació política va servir per arrencar el Festival Barna Sants.
Barcelona, Mar Ruiz.
Crits d'independència i visca la Terra Lliure han substituït els de Llibertat Amnistia que van quedar gravats al disc Barcelona gener de 1976. I les cançons que han sonat aquesta nit, malauradament, encara són vigents. Com l'antibalicista Cançó sense nom, que han cantat Gemma Humet i Joan Reig. Han passat 50 anys com si res, deia algú del públic. I com si res, Lluís Llach ha sortit a l'escenari a explicar que la revolta avui és tan necessària com aleshores.
Potser no ho vàrem saber aprofitar. Després de 50 anys... Molt bé, doncs les rodalies són les rodalies, les escoles són les escoles, la medicina està com està, l'habitatge està com està, la llengua està com està.
L'estaca a la gallineta, abril 74, el bandoler o Ítaca han fet aixecar-se i aplaudir a rabiar el públic. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara París.
La soprano catalana Sara Blanc s'ha estrenat a França a l'Òpera de la Bastilla a París amb el paper d'Òscar a un baló i màscara de Giuseppe Verdi. És el tercer cop que fa aquest paper, però la producció francesa presenta ara més novetats.
Isabel Galí.
L'Òpera de París obre una temporada intensa i prometedora per a Sara Blanc fins al 27 de febrer i interpreta per tercer cop en la seva carrera el personatge d'Òscar d'un baló i màscara. Una producció en què per primer cop coincideix amb la gran soprano russa Anna Netrebko i que Blanc aprecia perquè li permet un particular lluïment de la veu.
És molt interessant perquè, diguem que els personatges, no hi ha molta acció a escena. Això te dona també la possibilitat de poder-te concentrar més en el cant.
Un baló i màscara està en cartell a l'Òpera de la Bastilla fins al 26 de febrer. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara parlant de música, un apunt més perquè Philip Glass cancela l'estrena mundial de la seva sinfonia al Kennedy Center pel control que té de tram de la institució.
Així ho ha anunciat el mateix director, que considera que els valors de la seva obra entren en conflicte amb els del centre. Recordem que quan Trump va arribar a la Casa Blanca, el seu segon mandat, es va autoproclamar president de la institució i va nomenar nous consellers de confiança per la junta directiva. Des de llavors ho ha convertit en el seu temple i ha canviat la programació per oferir obres amb criteris més polítics i ideològics i ha celebrat congressos republicans i també actes per la seva promoció personal.
I nou reconeixement per Sirat, que aconsegueix també una nominació als BAFTA, la de millor pel·lícula de parla en anglesa.
I competirà amb les mateixes quatre produccions amb què ho fa als Oscars, la noruega Valor Sentimental, la brasilera El Agente Secreto, la franco-iraniana Un Simple Accidente i la tunisiana La Veu de Hin. Els guardons s'entregaran a Londres el 22 de febrer.
I els esports, Robert Prat.
El Barça ha obligat a guanyar i golejar el Copenhagen aquesta nit a les 9 per accedir directament als vuitens de final de la Lliga de Campions. Mourinho i el seu deixeble Arbeloa es troben aquesta nit al Benfica Madrid. L'Uni Girona es pot classificar per la final a 6 de l'Eurolliga de bàsquet femenina per primer cop a la seva història.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
Víctima col·lateral de que l'equip masculí s'accedeixi en el fair play que marca la Lliga, el Barça femení veu com els seus competidors dinamiten el mercat amb fitxatges que superen el milió d'euros. La direcció esportiva blaugrana fa mans i mànigues per renovar les jugadores que acaben contracte i tem que no podrà retenir algunes de les seves estrelles. Per això aposten per fitxar joves promeses amb gran talent i confien que l'integrar-se a l'ecosistema blaugrana multipliqui les seves virtuts. Ara estan a punt de lligar una davantera neerlandesa de només 17 anys, Liv Pennock. Pennock jugarà al filial i esperen que entri poc a poc en dinàmica del primer equip. És una aposta forçada per la situació, però en el mercat del milió d'euros fa patir que el Barça ara mateix només pugui aspirar a això per reforçar-se.
Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
Torna el màping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit inoblidable i gaudeix d'un espectacular màping a la façana de la Casa Batlló a càrrec de United Visual Artist. Aquest dissabte i diumenge a partir de 7:45 del vespre cada mitja hora. Més informació a casabatlló.cat. T'hi esperem!
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 2 graus a Sant Hilari Sacalm, 9 graus a Santa Susana, al Maresme, i 10 graus a la Ràpita. Avui, després d'una nit ventosa a la meitat sud de Catalunya, s'espera que el vent vagi calmant, els núvols que encara queden al Pirineu aniran marxant i tindrem una estoneta curta de cel serè a moltes comarques a l'espera d'una nova borrasca. S'anomena Christine i ens arribarà mig matí. A partir de les 10:11, el cel ja quedarà ennuvolat a gairebé tot arreu i fins i tot al migdia arribaran algunes pluges per les comarques de Tarragona. Segurament quedaran allà estancades, amb neu a 800 metres, per tant podria nevar a les muntanyes de Prades o la zona dels Ports. I sembla que demà tindrem un altre dia marcat per la pluja a primera hora, però a la tarda, demà dijous, s'obriran clarianes.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria. Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com bé has dit abans, el braser és un utensili perillosíssim.
Molt perillós.
Pot provocar incendis fàcilment o males combustions que derivin en intoxicacions. Et deixes acabar la frase?
No deixeu parlar.
És veritat.
No,
sí, és veritat.
Espera't el punt, que ja ve.
Trobo que hi ha tant de mal dia.
Hi ha molt mal ambient. No es pot treballar, no es pot
aquest programa...
És el que destaca la gent d'aquest programa, és que
no
si arribem... respira un mal ambient...
Oh. I si no hi arribem...
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Espanya ja no és un país lliure de xarampió. En parlarem a partir de 9:15 amb el director general i científic de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Quique Bassat.
A 9:15 entrevistarem el ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez.
I a 11:15 parlarem amb l'actriu Carme Elías, que aviat rebrà la medalla d'or al mèrit cultural de l'Ajuntament de Barcelona.
A 11:00 parlarem de televisió amb Darío Porras i Mariola Cubells i ens visitarà Quim Masferrer, que ha començat amb força la nova temporada del Foraster.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Hi ha temes pendents, vam seguir parlant de Rodalies i ho vam fer amb un dels 2 alts càrrecs cessats pel caos d'aquests dies. Estava destrossat.
Aquest matí ens ha dit que vostè no s'esperava que el cessessin.
No, no, xiquet. Jo estava molt bé aquí a la feina. Hi ha una feina que és molt tranquil·la, amb un company magnífic, que muchos días saliendo de aquí, pues no... No vamos al karaoke, no íbamos...
Anàveu al karaoke, eh?
Incluso anàvem al pàdel.
Sí, a jugar a pàdel.
Sí, m'he entès. No, hi ha feines on genera aquest bon ambient.
Sí, la setmana que viene teníamos una encalçotada, entonces era tota la mixa a Tarragona, un pueblo d'allí.
Ja.
I de repente va que s'anà tota la porra.
Bueno, ens sap molt greu, realment, però vostè...
No, m'està fent molta pena.
Li torno a preguntar, vostè exactament què feia?
Ja me'n recordo. Director d'Operació i Explotació d'Adif.
El d'Adif.
Vale. I quina era la seva funció, exactament, si me la sabria
dir? Bueno, pues la funció era dirigir un poco las operaciones y las explotaciones.
Ja, ¿no? A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Avui obriré un meló ben gros i és el dels calcetins emparellats. Jo crec que realment este tema podria ser una utopia, perquè de segur que el 99% de persones que m'esteu escoltant ara mateix heu perdut alguna vegada en la vida un calcetí. Està clar que s'ha de ser organitzat i tot això que diuen, però pense fermament que els calcetins tenen vida pròpia. Així que avui és un bon dia per treure tots els calaixos que tingueu a casa amb calcetins i comencen a trobar-los parella, com si fos una cita a Tinder. Triomfarà l'amor? Qui sap?
I el segon, el Joan Foguet.
Els catalans tenim les nostres coses. Independències de menys d'un minut, commemorar derrotes sagnants,
i un pessimisme còsmic, però amb molta cunyeta. Som així, som fills del Capri i de la Mari Sempere, que està molt bé la Rosalia o Eufòria, però som com som i venim d'on venim. Per això, que ara amb la que ha caigut amb els trens, recuperem una de les millors expressions de la llengua catalana, no fa més que posar-me content. De nou a Catalunya es diu que una cosa és can pixa i rellisca. Per fi, dir les coses pel seu nom. És terapèutic, ajuda, és com tenir la Mari Kondo a la llengua. Avui és un bon dia per dir que sí, que això és can pixa i rellisca.